Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Igual, hi havia qui divendres encara tenia algun dubte, si guanya el Madrid al camp del Betis, si el Barça no guanya a Getafe, sense Yamal, s'ha d'anar a Pamplona, que és un camp complicat, el Madrid a Cornellà, si es posen a 4 o 5 punts abans del Clàssic. Doncs bé, totes aquestes cabòries han quedat esvaïdes durant el cap de setmana i ara sí que sí, podem dir que el Barça serà campió de Lliga. Només falta per saber quan. I ho serà sent el millor equip en tots els registres. Màxim golejador de llarg, menys golejat també, millor equip a casa, millor visitant i encara amb l'objectiu possible obert d'igualar la Lliga dels 100 punts de Tito Vilanova. El morbo està en si finalment al Madrid li haurà de fer el passadís o no al Barça. Un tema que entre tots hem pervertit bastant perquè s'ha convertit més en una espècie d'humiliació per l'equip que el fa que de reconeixement per l'equip que el rep. Al final, si no el fas, el que queda pitjor és l'equip que no el fa. I avui tots pendents de l'Espanyol, que per aquí obrirem de seguida el programa, perquè els de Manolo González tenen avui un partit que no sé si es pot qualificar de final, però sí que és una cita transcendent. Espanyol Llevant, a partir de les 9 de la nit a Cornellà al Prat, a l'Espanyol 14, 38 punts, al Llevant penúltim 32. Si l'Espanyol guanya, pràcticament certifica la salvació, però si perd, sí que es complica definitivament la situació. Ara mateix l'Espanyol té el descens a 4 punts, però el problema és que porta 15 partits sense guanyar i després d'aquest partit contra el Llevant, l'Espanyol ha de rebre el Real Madrid diumenge i després visitar el Sevilla, que ara mateix està en zona de descens. Per cert, que s'ha confirmat que Mbappé serà baixa pel partit de Cornellà. Veurem si arriba o no pel Clàssic. Tampoc pot cantar victòria el Girona. Després de la derrota 2-1 a València, està el Girona com l'Espanyol, 38 punts, a 4 del descens, i divendres toca rebre el Mallorca, que el tens 3 punts només per sota. A la Champions femenina, el Barça va empatar a 1 al camp del Bayern i es jugarà la classificació per la final de la Champions diumenge que ve a l'estadi del Camp Nou. En l'altra semifinal, disputada ahir, Arsenal 2, Olympique de Lió 1. I al marge del futbol, fita històrica. El nom propi del cap de setmana és Sebastián Sabe, l'atleta caniata que ha baixat de les 2 hores en marató. 1 hora, 59 minuts, 30 segons. Nou rècord mundial establert a la Marató de Londres. En parlarem. En bàsquet, el Barça guanya la pista de Baskonia i es posa quart a la Lliga CB després de quedar fora d'Europa. En motos, cara i creu pels Márquez al Gran Premi de Jerez. Àlex guanya la cursa i Marc cau a la segona volta. I segueix meravellant Rafa Jódar a l'Open de Madrid de tenis. Ja està a 8ens de final. Ahir a la nit va superar Joao Fonseca 7-6, 4-6 i 6-1. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Josep Maria Minguella i l'Iñaki Cano i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, quan preferiu ser campions? Ja aquest diumenge que ve, 40%, al Clàssic 60%. En clau Espanyol, signeu l'empat avui contra el Llevant, esteu votant que sí al 20%, que no al 80%. I en clau Girona, patiu pel descens, sí 35%, no 65%. Marc Pairés està al control de so, José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Para algunos es un circuito. Para nosotros, donde se forjan los campeones.
Del 15 al 17 de mayo vive toda la emoción de MotoGP en el Gran Premio Monster Energy en el circuito de Barcelona-Cataluña. Entradas a la venta en circuitcat.com.
Estás escuchando a Sports COPE a COPE Cataluña.
Un Un espanyol que se la juga avui, Per aquí començarem avui, arrenca l'Esportscope, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, parlant de l'espanyol que té avui una cita vital. A partir de les 9 de la nit, aquest espanyol llevant, no sé si podem parlar de final, però sí un partit d'una enorme transcendència. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Bayoni, bona tarda.
Avui hauria de ser el dia, Quique.
Sí, no és definitiu, perquè després en quedaran 5. Cal recordar que la setmana que ve, per exemple, el Madrid visita Cornellà sense Mbappé.
Sí.
Per cert, i després cal anar al Pizjuán, rebre l'Atlètic Club, anar a Pamplona i rebre la Reial Societat, però sí, evidentment, avui hauria de ser que això ho faixa. Si guanyes avui, guanyes 4 llocs a la taula, t'allunyes 7 punts del descens i deixes a 9 punts al teu rival d'avui, al Llevant. És evident. Tots a una, ens veiem a casa, diu l'Espanyol, en aquesta crida. M'expliquen que la previsió és de 23.500 espectadors, tot i que la situació emocional de la gent fa que sigui molt variable. Potser avui la gent s'encomana i finalment doncs, arribem als 26.000-27.000 espectadors. En qualsevol cas, Espanyol Llevant avui a les 9 amb arbitratge de Busquets Ferrer i el VAR Figueroa Vázquez. No cal dir-ho. Vam anar al camp del Llevant l'11 de gener, el Solsona i jo, ara parlaràs amb ell, amb cotxe, i estava l'Espanyol 18 punts per sobre del descens. Avui, només 4 punts. En definitiva, avui és un partit molt important. Ahir, en roda de premsa, Manolo González.
Sí, és un partit molt important. No diria al final, sempre diem parlant de finals, que va ser per mi el dia de les Palmes o el dia d'Oviedo, que són partits que ja no tenen retorn. No és una final, com qui diu, però sí, és un partit molt, molt important, que ens donaria molta, molta tranquil·litat, estabilitat i sobretot a nivell classificatori un salt tan davant important també. No estic com a la primera volta de content, està claríssim, però sí que estic fort i convençut que l'equip traurà endavant la situació. D'això estic molt convençut des del primer dia i si no fos així no estaria aquí, ho tinc claríssim.
El Llevant arriba sense Ivan Romero, que és el seu golejador de les darreres setmanes, a 6 punts de l'Espanyol, però amb 2 victòries seguides i amb una ratxa força positiva. L'Espanyol, Dimitrovic a la porteria, Omar, Calero, Cabrera, Romero en defensa, torna Urco al centre del camp, veurem si juga Pol o no, Edu Expósito i Dolan Ingonge a les bandes i Roberto a dalt. Jo tinc una pedrada, que juga Roberto i no Quique, i que juga Piquel, però veurem si és veritat o no, també podria jugar Terrats. En definitiva, jugui el que jugui, tots a guanyar, tots a animar. Cal recordar que el sector 100, just a darrere de la boca de vestidors, estarà tancat per aquelles ampolles llançades el dia del Getafe.
Doncs vinga, saludem, volem comentar la jugada amb el Dani Solsona. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo estaria d'acord amb Manolo González. No considero el partit d'avui una final, però sí una gran oportunitat, o la gran oportunitat per mirar de tancar el tema definitivament, no?
No, jo sí. Jo el considero el partit més important que tenim.
Sí.
No es pot parlar encara de com el dia de les Palmes, però pràcticament, jo quasi el poso a aquesta alçada. Guanyar avui és pràcticament ja estar tranquil del tot, perquè diuen que 41, 42 punts, però pràcticament deixaries enllestida ja la temporada, encara quedarien 4 partits, però avui has de fer la feina, avui és molt important, és que avui és essencial, és que no pots permetre no guanyar avui,
Sí, clar, si no guanyes estàs definitivament en el fang, Dani.
Sí, no, en el fang i després amb els altres partits ja estàs obligat. Bueno, de fet, estem obligats ja.
Sí.
Estem obligats, però clar, si tu avui no tinguessis l'encert de guanyar, que jo espero que sí, i que doni aquesta tranquil·litat, però després és que ve el Madrid. Bueno, és que el Madrid ja no té res a fer. Bueno, però és el Madrid, Vull dir, i després has d'anar a jugar-te les garrofes a bona Sevilla.
A Sevilla, sí, que estan descens ara mateix, estan descens.
Per això, que el Sevilla, vull dir, escolta, no, guanyem avui, deixem la cosa enllestida i després ja farem algun puntet, si cal, en algun altre lloc. Però avui, escolta, és el partit més important de la temporada, però sense cap dubte per mi.
El problema és la dinàmica, Dani, que són 15 partits sense guanyar i em fa la sensació que això, més enllà de consideracions futbolístiques i tal, pesa molt. I el Llevant està en dinàmica positiva.
Sí, tot el contrari, és que aquí hi ha dos equips de la part de baix, nosaltres encara no estem a la part de baix, però que és l'Espanyol i Sevilla, que estem de baixada, l'Espanyol ja fa més temps que el Sevilla que està de baixada, però el Sevilla també, i els altres equips estan de pujada, perquè tu tens el Llevant i si no recordo malament, en els darrers 6 partits em fa la feta que n'ha guanyat 4 i n'ha empatat 2.
Sí, sí, sí.
Vull dir que està, o sigui, que els jugadors s'ho creuen, que estan convençuts de que se n'en poden sortir, i passa per una victòria aquí a Cornellà avui. Per tant, escolta, hem de fer la feina. Nosaltres estem en una dinàmica tan negativa, que escolta, que els jugadors han de sortir a per totes, però ja ho veurem, tremolaran les cames, no tremolen, tens algun ensurt al principi, no ho sé, però s'ha de guanyar com sigui. L'Espanyol està a la UBI, i escolta, i tots els medicaments que li estan administrant, de moment no hi ha un efecte, no funcionen. Per tant, esperem que sigui avui.
Dani, amb qui jugaries avui? Amb dos nous o un, o amb qui? Digue'm el teu 11.
No sé, bueno, tu estaves dient ara l'11, que jo crec que serà. No sé si serà el doble pivot avui amb Edu Espósito, i a la mitja punta pot ser que estigui Terrats, i els altres, Ngonge, Dolan, i jo crec que jugarà Roberto avui també, però sí. No sé, però independentment del jugador que surtin al camp, els que surtin han de fer tot el possible, que jo no dubto que ho fan, però avui no pots permetre, és que no pots permetre, o sigui, ni empatar, diguéssim, encara que dius, home, és millor empatar que res, sí, però és que avui hem de guanyar, és que si no som capaços, és que recordem una mica, és que no hem guanyat a l'Oviedo, no hem guanyat al Llevant, no hem guanyat
al
Getafe, no hem guanyat al Mallorca, no hem guanyat a l'Alavés, no hem guanyat a l'Elx.
Ja hem viscut molts dies d'aquests de l'any de dir avui és el dia que arriba la victòria, i no arriba, tu. No arriba,
per això no vam guanyar el Girona quan estava en descens també, vull dir que no hem guanyat a tots aquests.
Tu que has sigut jugador, Dani, el futbolista avui que porta aquesta ratxa, ara que està a l'hotel fent la becaina, té ganes de jugar o té ganes d'anar-se'n al cine?
No, ganes de jugar per veure si ja treus el resultat endavant i guanyes el partit. No, ganes de jugar tenen. Escolta, i si hi ha algú que vol anar al cine, que vagi, Però no.
Però que ho digui abans, no? Que ho digui abans.
Que ho digui abans i que no s'adormi al partit. No, jo crec que tenen ganes de jugar, tenen ganes de treure. Aquí l'únic inconvenient que puc veure ara mateix és que si la cosa va normal no hi ha problema, igual tens ocasions i guanyes, però el problema pot ser si hi ha algun ensurt, que pot ser, no? O sigui, que ells es puguin avançar en el marcador, no? Aleshores sí que hauríem de tremolar una miqueta, perquè si hem d'empatar o remuntar un resultat, hòstia, ja et costa guanyar, imagina't si has de remuntar, no?
Esperem que tot vagi bé, Dani, gràcies per atendre'ns, abraçada, eh?
Una abraçada, que vagi bé.
Alguna cosa més, Quique?
Res més, que Alan Page no serà a la llotja i que tant de bo tinguem una setmana xula en la prèvia del Madrid, que serà qüestió de que l'Espanyol té 41 punts, que no és qualsevol cosa.
Gràcies, Quique, sort.
A tu també, bona tarda.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Cornellà. Cornellà i els números que retraten a cada equip. Espanyol, 38 punts, està en dinàmica negativa. Per exemple, només s'ha fet un punt als últims 15. Llevant, penúltim, 32 punts, dinàmica positiva, 10 punts als últims 5 partits amb només una derrota. Tot això és present, però venint del passat. Ara, si partim del present d'avui cap al futur, una victòria de l'Espanyol avui col·locaria l'equip, atenció, a només 2 punts de la Reial Societat. És el misteri de les matemàtiques. Si guanyes, escales 4 llocs. I són no només 3 punts, és un punt d'inflexió per mirar cap amunt. Posar-te, com dic, a 2 punts de l'equip de Matarazzo, que ara és 8è a la classificació. És a dir, l'Espanyol es posaria a 2 punts de la Conference League. Per què no somniar? De moment, Cornellà, l'afició, el que ha de fer és anar amb ganes, amb optimisme, animar fins al final i ajudar l'equip, i l'equip s'ha de convèncer que és capaç de guanyar el Llevant a Cornellà, faltaria més. Han d'anar els més de 28.000 abonats, han d'anar els socis i ser optimistes i dir-li al Manolo González que deixi el poble que somni en anar a Europa, per exemple. Us imagineu què diria el Manolo González si la gent somnia en posar-se a 2 punts de la Reial Societat? Reial Societat 43, Osasuna 42, Espanyol 41. Podria ser perfectament. L'única condició és guanyar el Llevant a casa. que no és massa complicat. I ja d'una tirada guanyar diumenge el Real Madrid sense pensar que dones virtualment la Lliga al Barça.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Doncs a veure què passa aquesta nit a l'estadi de Cornellà al Prat. Estarem molt pendents. Demà ho analitzem. 3:20, parlem del Barça de seguida.
Estàs escoltant Esports Cope.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas Cope para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Empezó Getafe. ¡Vaya presión del Getafe! ¡Tiene la oportunidad por la parte izquierda! ¡No puede rematar bien para que tratara de jugar Recunde! Pero
es tarjeta clara.
Muy duro porque se le iba el balón sobre Arambarri.
Sí, tarjeta,
clarísima la falta. Vamos a ver cuánto se añade ahora. Será el cuarto árbitro, el balón para Fermín. ¡Se mete Fermín, se mete Fermín, se mete Fermín! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Rashford, se la lleva Rashford. Ahí está Rashford.
Hola.
Obstrucción de Gené y cartulina amarilla.
Y encima con premio porque estaba percibido, así que Gené va a ser baja para el derbi frente al Rayo del día 3 de mayo.
No llega Domingos Duarte, balón ha muerto. La carrera para Rashford, ahí está Rashford. Ahí está Rashford, se va por el centro Rashford, le persiguen dos, le persigue Gené. Tira Rashford, gol, 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 gol. De un saque de banda del Getafe llegó el balón muerto. Ha pasado al 4-4-2 el equipo del Getafe. Ahí está Sancris centrando. Sancris ha tocado Gerard Martín. Interior, final. Final del partido. Tres puntos tremendos para el Barça, importantísimos. Lleva ya 11 puntos respecto del Real Madrid. 0-2. Ha ganado el equipo de Hansi Flick. Gemma, Elena, Elena, Gemma.
Ha ido Flick a darle la mano y un abrazo a Bordalás. Ahora saluda a los colegiados del partido.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa d'aquest Getafe 0, Barça 2. Partit molt seriós, molt ben jugat per part dels de Hansi Flick, que poden ser ja campions de Lliga si els resultats acompanyen aquest proper cap de setmana. El dissabte tenim un Osasuna Barça i el diumenge un Espanyol Real Madrid.
Esports, Cope Catalunya i Andorra.
Amb les novetats del Barça, saludo l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Que van sortir del Coliseu molt contents els jugadors del Barça perquè se n'anaven amb els 3 punts i amb un parell de dies de festa, eh?
Sí, i perquè feia 7 anys que no aconseguien una victòria a Getafe, sempre és un camp complicat, i ho deia el propi Fermín. Estaven més contents gairebé pels 2 dies de vacances que els havia donat Flick que per la victòria. Ja tots donen per fet que la Lliga està al sac i ben lligat. Tots, això sí, deien tant Flick com els jugadors que tenen pressa per ser campions. Per si ells fos, el millor escenari seria dissabte guanyar Pamplona i que l'endemà el Real Madrid punxés a Cornellà. Per tant, d'aquesta manera la celebració ja seria diumenge, no al camp, tampoc a Canaletes, que estan obres, segurament a Plaça Catalunya, i tota la setmana vinent, Joan, estarem parlant de si passadís, perquè el 10 de maig hi ha el clàssic al Camp Nou. Si aquesta combinació no es donés, jo crec que la preferida dels aficionats és que el Barça guanyi la Lliga a casa, a l'estadi, al clàssic, contra l'etern rival, mai ha passat. I seria una manera, doncs, de celebrar-lo amb comunió, aquest títol, amb els futbolistes. També hi ha un objectiu, que és fer la Lliga dels 100 punts, la de Tito Vilanova, perquè això passi, han de guanyar els 5 partits restants, les 5 jornades que queden. I insistim, el proper partit és complicat, a Pamplona, contra Osasuna. És baixa Condé per sanció, tornarà Eric, que complia cicle aquest dissabte, i poden reaparèixer Marc Bernal i Rafinha ja a la convocatòria.
Sí, aquests debats, Helena, són més d'aficionats que de professionals. Els aficionats sí que, què és millor, que el Barça es proclami ja campió el proper cap de setmana o ser campions quan visitin l'Estadi del Camp Nou, però els professionals ho tenen tots molt clar, sempre sempre responen que quan abans millor, no?
Sí, és un debat també molt de periodistes, Joan, perquè després del partit a Getafe, en totes les tertúlies del món mundial hem parlat precisament d'això, però és evident que tant Cubarsí com Fermín, com Flick, com Eric García, tots els futbolistes que han parlat diuen que tenen pressa per ser campions quan abans millor, i després, si hi ha passadís, ja és responsabilitat del Real Madrid. Deixa'm fer-te dos apunts més, perquè hi ha dos futbolistes que jo crec que arriben en un gran nivell al tram decisiu de la temporada. Un és Fermín, l'autor de l'1-0, porta els registres d'estrella mundial, 13 gols i 16 assistències, números de crack. Ara la tassació del mercat s'ha disparat, ja està valorat en 100 milions d'euros. L'altre és Gavi, que de nou va ser titular a Getafe, i això, aquest tram final que està fent amb tant de protagonisme, li pot valer per anar al Mundial, perquè Luis de la Fuente sempre ha estat molt pendent d'ell, també quan es lesiona el mes de setembre. Recordaràs al final de l'Eurocopa que hi va com el jugador número 27, estava de baixa per la lesió del genoll i va fer pinya. Per tant, atenció que Gavi no acabi anant al Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà. I després deixa'm dir-te que va ser Lewandowski titular després de 4 partits com a suplent, 2 de Lliga de fet inèdit, i tot indica que ja està vivint els últims minuts amb la samarreta del Barça, que ja s'està acomiadant del club després de 4 temporades aquí.
Sí, sí, ara com la Lliga està com està, serà inevitable des d'allà. De fet, ja la setmana passada se'n va parlar, començar a obrir carpetes de futur. Una d'elles serà la de Lewandowski, i com diu l'Helena, tot apunta que el seu futur està lluny del Camp Nou. Condis, anem parlant. Gràcies, que vagi bé.
Perfecte, bona tarda.
Tres i 26 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Farem ara un parèntesi a la informació futbolística, perquè aquest cap de setmana, concretament ahir a Londres, es va produir una notícia d'aquelles, podríem dir que d'impacte mundial al món de l'esport, probablement una de les notícies de l'any. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
I és que la marató es va trencar la barrera de les dues hores.
Sí, senyor. Quan no s'ho esperava massa la gent, doncs ja tenim un nom per a la història. Sebastian Sou és el primer home que baixa de les dues hores en una marató històrica, ja la marató de Londres d'aquest 2026, on ara mateix baixa de les dues hores i fica el rècord de la marató en 1:59:30, en una carrera històrica, perquè Kegelcha, segon, i Kiplimo, tercer, també haurien batut aquesta marca mundial. Quarta vegada que Sou corre una marató i ja està als llibres de la història de l'esport, al llom d'unes sabatilles que també tenen el seu què i la seva contribució en aquesta gran gesta que possiblement sigui, no sé ben bé dir-te si sí o si no, el començament d'una gran era de rebaixa de rècords a la marató.
Doncs volem parlar una estona més en profunditat d'aquesta fita històrica, notícia d'impacte mundial al món de l'esport, amb el nostre Chema Martínez. Chema, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es una locura, Chema, ¿eh? Por debajo de las dos horas con un ritmo endiablado, ¿eh?
Yo todavía le sigo dando vueltas, o sea, han pasado unas cuantas horas, ha pasado un día y todavía sigo pensando, qué locura, qué barbaridad. Algo que, fíjate que yo he sido bastante escéptico durante todos estos años, y cuando Kipchoge lo intentaba, ese reto, cambiando un poquito las normas y lo llegó a hacer, o sea, tuve que comerme mis palabras. Pero es algo de tal magnitud, o sea, yo creo que es algo histórico, es una auténtica locura, y sobre todo para atletas o corredores que hemos vivido la otra época, de las zapatillas normales y de que notábamos el impacto y lo que suponía correr a 20 por hora una maratón, que ya era una locura, pues lo de ahora es para mí una de las grandes noticias del año, algo comparable con el récord de Bolt, con Duplantis, con Pogacar, y para mí es algo muy, muy salvaje.
Sí, es que es la media de velocidad, que son 21 kilómetros por hora, que alguien pruebe a poner en una cinta, si es que tiene una cinta que llegue a esa velocidad, para ver qué es eso, y luego es que ha bajado 30 segundos de las dos horas, Chema.
¿Y con qué suficiencia? O sea, yo lo estuve viendo ayer, estaba corriendo en la Maratón de Madrid, y estábamos todos pendientes del móvil mirando cómo llegaban, Y la suficiencia con la que termina Sagüe, o sea, es una barbaridad. O sea, una persona normal que pueda tener la posibilidad de ponerse a esos ritmos, va alucina, porque una persona normal, no, yo no sé, de 200, 300 metros, alguien medio entrenado, pero es una auténtica locura correr durante 2 horas, 42 kilómetros, y sobre todo dando esa facilidad de decir, nada, no tiene mérito, pues tiene, vamos, para los que realmente sabemos lo que supone ir a esos ritmos, es una auténtica barbarie. Y si no, ya te digo, igual que el oyente que se atreva, que se ponga a correr simplemente 200 metros y se dará cuenta de lo que supone. Y ya te digo que a veces intentarlo en una cinta supone un riesgo, porque cualquier mínimo mal apoyo puede suponer que te pegues un buen trastazo y no todas las cintas son capaces de ponerse a esa velocidad, ¿no?
Sí. Oye, un par de cosas. No parecía que Londres fuera el sitio idóneo, ¿no?, para romper ese récord, y después también la importancia que le das tú al tema de las zapatillas.
Pues mira, Londres, yo he corrido en Londres una maratón que tampoco, como bien dices, no es una maratón ideal, o sea, tiene sus cuestecitas, sus momentos de giro, o sea, que no es, por así decirlo, perfecta, pero cuando se da la climatología, que las libres funcionan, que todo va bien, pues yo creo que esto hace que también todo lo que rodea a Londres es una de las grandes maratones del mundo, y yo creo que eso también le da un plus. Pero sí que al segundo punto, lo que me vas diciendo, lo de las zapatillas, yo creo que es el gran avance. O sea, que hoy en día es impensable, corredores de mi época que hubiéramos, dices tú, ¿por qué no estaba antes cerca? Yo creo que en mi época ha habido grandísimos atletas igual, pero claro, yo creo que la irrupción de estas super zapas con placa de carbono, estas que llevaba Adidas además, la he tenido en mis manos este fin de semana, y es una zapatilla que la tienes en, porque teníamos un parque ahí por ahí rondando por todo el mundo para que se vayan viendo, y es una auténtica locura. O sea, tenerla en tus manos, te das cuenta, es casi
no pesa
de papel.
Nada, ¿no? No pesa nada. No.
97 gramos, y luego el poder de la placa de carbono, que hace que cada impacto que tienes en el suelo, en el asfalto, luego te es devuelto en forma de energía. Y eso hace que puedas correr más rápido, que te canses menos, y yo creo que esta gran evolución de las zapatillas ha dado lugar a que se pudiera conseguir esta salvajada de bajar de las 2 horas, que a mí me encanta también. Sobre todo, la cosa buena que tiene es que todo el mundo está hablando de atletismo, todo el mundo sabe que se ha bajado de 2 horas, y yo creo que es una noticia que tiene impacto mundial, y todos somos conscientes de que es algo maravilloso e increíble, ¿no? Y los que lo amamos este deporte, estamos encantados porque todo el mundo hable de estas 2 horas, y desde luego es una gesta que da mucho que hablar para tertulias, más allá de cualquier otra cosa, si las zapatillas sí, si las zapatillas no, pero en cualquier caso hablamos de atletismo, que yo creo que también es lo bueno.
Yo que sigo ojiplático, no por el récord, sino por el mordisco de medio minuto largo que le mete, quiero tener también ese poquito de compasión para el bueno de Kehelcha, que entra segundo con 1.59.41 y Kiplimo 2.00.28.
Los tres tienen para mí, en este caso, lo de Kehelcha para mí ya es el colmo de los colmos. Ya, es decir, alguien que debuta en una maratón, estamos hablando que es su primera maratón, y que en su primera maratón baja de las 2 horas, cuando llevamos hablando años y años, pues alguien que en su primera maratón lo consigue, y el pobre queda en un segundo plano, porque lógicamente Sagüe lo hizo mejor, le ganó, pero reseñable que tres corredores, las tres mejores marcas de la historia, con esa bajada del récord, ¿no? Y bueno, locura. Pero el Kehelcha, como bien decías, el bueno de Kehelcha, el pobre, ha bajado de las 2 horas, ha debutado, y bueno, pues está ahí en una carrera histórica, pero detrás de Sagüe, que fue el que se ha llevado todo el protagonismo.
La última, si me permite, Joan. Sí. Chema, mójate. ¿Hay récord para rato?
Pues, a ver, si es que estás hablando con el más escéptico de todos. Yo era de los que decía que nos iba a bajar las 2 horas. La semana pasada estuve haciendo entrevistas y lo veía, porque no veía atletas con esa capacidad o ese potencial. Pero claro, fíjate que se batió también un récord de mujeres con estas super zapas que tiene Adidas. Y ya no sabría decirte. Desde luego, con la suficiencia que lo hizo Sagüe, pensando que Kehelcha es su primera maratón, yo creo que como se vuelva a dar una maratón más favorable, a lo mejor como Berlín, y lo preparen, y vuelva a darse todo de una manera, condiciones óptimas, pues lo mismo, estamos hablando dentro de poco tiempo que se ha batido otra vez el récord. No me atrevería a vaticinarlo, pero desde luego, con la suficiencia, con lo que vimos ayer cómo se hizo, me da por pensar que no, el rato no sabemos hasta cuándo va a durar.
Chema Martínez, un placer, gracias por atendernos, un abrazo.
Un abrazo, nada, el placer es mío.
y nuestro, y más en kilómetro 42. Un abrazo, Chema.
Abrazote, chao.
Chao,
chao. Chao, hasta luego. 3:34, un consell i de seguida el debat amb el Minguella, i avui ens acompanya també l'Iñaki Cano. Per alguns és un circuit, per nosaltres on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrada ja a la venda a circuitcat.com. Vinga, obrim el debat quan passen 35 minuts de les 3 de la tarda. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, i tu què tal, Minguella?
Celebrant aquí ja la victòria de la Lliga d'aquest any.
Home, ja està això, no? Ara sí, eh? Ara sí.
Home,
ara sí que sí.
Que és el Madrid ja hi han tirat tal, sí. Lesionat el Mapé, no sé què.
Sí.
Bueno, jo me falta saber si el president dimiteix o ho segueix.
El president del Madrid?
Home, clar, vull dir, allí que ja no queda quasi ningú. Vull dir, escolta, l'entrenador va marxar, ara n'hi ha un altre. Sí. El Mapé, no sé per quant temps, falta el president que digui alguna cosa i tanquin la barraca.
Bueno, home, no. No serà tant, tampoc. No serà tant.
Fins l'any que ve.
Iñaki Cano, buenas tardes.
Buenas tardes a todo el mundo.
Buenas, Iñaki, ¿cómo estás?
¿Cómo está mi Vinguella? ¿Mi Orqui?
Aquí estamos, disfrutando. La tengo aquí delante.
Vale, cuídamela. Bueno. Estoy preocupado yo porque acabo de estar escuchando lo de las zapatillas. ¿No se las podrían poner a los jugadores del Madrid para que corrieran un poco más?
Sí, que vayan sin zapatillas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Iñaki, ahora ya sí que sí, como dice Minguella, pero ya te digo que hasta el viernes pasado aquí había gente haciendo cálculos, ¿eh? Todavía con el tema de la Liga.
Es que, hombre, sería muy grave que el Barça, incluyendo el partido anterior, si no gana la Liga, sería muy preocupante a pesar de todo. Sí. Pero claro, yo entiendo la posición de la gente del Fútbol Club Barcelona, que a lo mejor empezaran a hacer cálculos.
Claro.
Pero los que llevamos viendo cómo reacciona, cómo juega, qué es lo que hace el Real Madrid, yo no tenía ninguna duda de que, y este no es el final, yo creo que todavía va a haber cosas más graves en este Real Madrid, que como bien dice Minguella, en cualquier otro club hubieran pedido la dimisión. Aquí llevan 2 años en blanco y nunca mejor dicho, y no pasa nada.
Pasa nada.
Sí, sí. Sí, sí.
Problemas son los ruidos de los conciertos.
Sí, efectivamente. Si solo fueran esos ruidos.
No,
pero claro,
digo...
Es que aquí hace ruido alguien en contra de Florentino Pérez, que evidentemente te pega con la sala de trofeos en la boca y te rompe la dentadura. Y te ves el estadio y te ves todas estas cosas. Y ves todo lo que ha hecho en 20 años y te tienes que callar. Lo que pasa que yo hace 15 era un fenómeno, ahora ya no soy tan bueno. Coño, pues tendrán que mirar un futuro, pero urgente, para el Real Madrid, porque no puede ser que lleve 2 años que lleva completamente en blanco y sin una forma o manera que digas, bueno, esto es una cosa de paso, ¿no?
Joder, sí, porque, claro, Minguella, esta temporada cuando ellos apuestan por Xavi Alonso piensas, bueno, pues es una buena apuesta que puede salir bien, pero claro, hubo poca paciencia, lo echaron, ahora está Beloa, no sabemos quién va a estar el año próximo, mientras que el Barça tiene un entrenador
Xavi,
sólido y tal, y el Madrid no sabemos.
Si a Xavi Alonso lo echaron antes de llegar.
Sí, pero es que aquí hay una cosa que ya lo hemos comentado muchas veces, que este es un juego en el que es muy importante los jugadores. Es importante el entrenador, el presidente, el estadio, que los balones boten bien, pero los jugadores son claves. Y el Madrid ha cambiado el 80% de la plantilla. Tú no tienes a Modi, no tienes a Kroos, no tienes a Casemiro, no tienes a Carvajal, no tienes... Se han quedado sin nadie, con Vinicius y Mbappé, claro.
Sí. Y las apuestas que has hecho no te han salido bien. Carreras, House, no te han salido
bien. Bueno, pero aquí está el error. ¿Por qué? Porque que había que cambiar parecía evidente. Pero entonces tiene que hacerlo alguien que sea experto en el tema y que si tienes posibilidades traiga jugadores que mejoren el equipo, no que lo hagan peor.
Sí.
Y esto es lo que ha pasado.
Sí. Y seguimos pendientes, Iñaki, de a ver si el Madrid ficha a alguien que pueda hacer más o menos lo que hacían Kroos y Modric.
El problema está no en... Yo partiendo de la base que no me sé los números exactos de la cuenta corriente del Real Madrid, pero yo tengo mis serias dudas de que el Real Madrid ande muy sobrado económicamente. Pero vamos a suponer...
Hombre, dinero han gastado en estos jugadores últimamente, dinero han gastado.
Bueno, pues por eso, ¿quién lo ha gastado, cómo lo han gastado y de qué manera lo han gastado? Y no hablo solamente por los títulos que pueda tener o que puedan llegar. Aquí la película está en que tú ves jugar a este equipo y dices... Joder, si es que Xavi Alonso quería hacer una cosa con estos jugadores y se le revolucionó el mundo. Y el que manda, los que mandan, se pusieron a favor de los revolucionarios.
Ahí está el
y
error.
No del jefe de la tropa. Pero es que ahora,
ahí está el error.
Es que ahora han puesto a uno de la cuerda, a uno que se dedica a sí señor, y tampoco ha funcionado. Óigame, aquí hay que hacer una limpieza importante, te va a costar una pasta, pero la tienes que hacer. Y luego tienes que dar tres pasos para atrás y decir, Pepito Sánchez, que es el nuevo entrenador, haz lo que tengas que hacer y yo doy tres pasos para atrás. Uf. Pero eso es muy fácil que lo diga yo, sí. Pero que lo haga el que manda es muy complicado.
Nunca ha sido la forma de funcionar de Florentino, todo lo contrario. Una cosa, que el debate está ahí, todo el mundo habla de esto, del tema del posible pasillo y tal, ¿creéis que dado el caso en Minguella al Madrid le haría el pasillo al Barça en el Camp Nou?
Yo creo que sí, hombre.
Que sí lo haría,
Madrid,
¿no?
Hombre, el Madrid, aparte de estos errores más o menos graves en los fichajes, no deja de ser un club serio, organizado, que tiene mucho historial y que por perder una liga no va a hacer un feo al Barça, pienso yo, vaya.
Ya. ¿Tú qué opinas, Iñaki? ¿Crees que habría pasillo o tienes dudas?
Tú es que eres muy buena gente, Minguella.
Ya te veo que tú tienes alguna duda más, Iñaki.
Yo tengo todas las dudas del mundo. Me gustaría que lo hicieran. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo un inocente que cree que esto, además de negocio, es deporte, es deportividad, es camaradería, es profesionalismo, es amistad, es historia, es, como decís en el Camp Nou, valores, que también los tiene el Real Madrid, y yo creo, hombre, que menos, qué detalle, que sería lo más importante. Ya tuvieron un detalle quedándose con la Supercopa, un poquito en el césped, pero fíjate la que le liaron a Xavi Alonso por querer acercarcarse.
Es verdad, sí.
Un poquito. Y fíjate la que le liaron por eso. Y por muchas cosas más, tengo mis serias dudas de que el Real Madrid le haga pasillo. Porque además, como el mundo, entre comillas, metiendo a todo el universo blanco, dicen que por qué le tienen que hacer pasillo, pero que es el sol del pasillo. Por eso cada vez confío menos en que le hagan el pasillo. Si lo hacen, me alegraré muchísimo.
Sí, sí. Y si no, el equipo que queda mal, salvo para parte de su parroquia, sobre todo, es el equipo que no lo hace. Pero bueno.
Porque mira el Rayo Vallecano antes de ayer, cómo le hizo el pasillo a la Real Sociedad en Vallecas, campeón de Copa.
Sí.
Esto es una cosa. Claro, pero cuando no ganas tú la Liga, y en el caso del Madrid, dicen, joder, le voy a hacer pasillo encima que me humilla ganando la Liga, coño, haberla ganado tú.
Sí, claro. Bueno, por arriba está todo sentenciado en la lucha por el título, pero por abajo vaya batalla, Minguella, ¿eh? A ver el Español hoy si es capaz de ganar al Levante.
Juega la vida hoy, ¿eh?
Sí, avui, partido clave, ¿eh?
Avui es jugar la vida, ya ves. Fins ara era broma, no, ja guanyarem.
Sí.
I no ganado. Però hoy ja és contra un contrincante directo i si entres en este vacío te vas abajo.
Sí. Hoy es de aquellos
vamos a verlo.
Hoy es de aquellos partidos, Iñaki, para el Español a vida o muerte, ¿eh? Si ganas estás salvado virtualmente, pero si pierdes estás ahí en el barro, ¿eh?
Pero fíjate qué injusto. Qué injusto es esto del fútbol, entrecomillado lo de injusto, ¿eh? Qué buen juego, qué bien lo hicieron en la primera vuelta los de Manolo.
Sí. Ganaban a todo el mundo.
Y llevan desde diciembre sin comerse un colín. Y dices, joder, Esto es increíble y además tiene buena gente, tiene una afición impresionante, tiene un estadio magnífico, pero como no ganes en esto, esto consiste en ganar. Juega bien, juega mal, ganar. Claro. Tú al final vas a uno del Barça y le dices, ¿cuántas Champions tiene? Y dice, no, tenemos 6, 5, pero joder, ¿cómo jugábamos? Y tú al del Madrid le dices, 15, ¿y cómo las habéis ganado? Ah, yo qué sé, pues, bueno, pero las hemos ganado y cuentan las 15. Y las ligas lo mismo. Y los años en primera igual, es ganar. Olvídate, si luego puedes hacerlo bonito, como lo hace el Barça, como lo hacen otros equipos, pues mejor. Pero tú al final, en la taberna, los cuando puntos, te sientas a tomar el vermú, es ganar. Hemos ganado.
Sí, sí, ya el deporte ahí. De competición es así. Bueno, amigos, lo dejamos ahí de momento. Vale. Os agradezco la charla, como siempre, Minguella y Iñaki, gracias. Un abrazo. Adiós,
un abrazo.
Adeu. Seguim.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
El Barça vol guanyar la Lliga el més aviat possible. I podria ser aquest cap de setmana. Pendents de Pamplona i mirant de reull a Cornellà diumenge.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Sadar, Osasuna, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
També està en aquesta batalla a la zona baixa de la classificació. No hi ha manera de sortir al Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Algú va dir que el Girona estava salvat?
No.
Jo, una cosa és que doni confiança al fet de no perdre o que la fletxeta, no?, que li posem als equips, en aquest cas, vagi cap amunt per les sensacions, perquè guanyes el Villarreal, perquè empates el Bernabéu, però... El Girona té els mateixos punts que l'Espanyol.
Igual, 38.
Jo entenc que les sensacions poden ser diferents, però si avui l'Espanyol guanya, ja en té 41, que és el que necessiten els dos. Una victòria, si vols, posa-li una victòria i un empat per, jo crec que amb 42 pot passar, però se'm fa estrany creure que algun equip no pot aconseguir la permanència. No?
I a més, Albert, és una situació molt semblant a la de l'Espanyol, perquè té el Girona un partit el divendres, que és contra el Mallorca, que també està com l'Espanyol avui. Si guanya, virtualment salvat, si perd, en el barro, també.
I, a més, si guanyes contra el Llevant i contra el Mallorca, enfonses més a aquests equips que són rivals directes per la permanència. Ara la situació és més delicada. Potser la derrota contra el Betis i la derrota l'altre dia a Camp del València han fet obrir els ulls a molta gent, dic, bàsicament aficionats al Girona, que creien que més o menys ho acabarem traient, sumant punts. Doncs dues derrotes seguides. Jo deia l'altre dia que ja, i encara es manté un grup de tres partits decisius, València, Mallorca i Rayo Vallecano, perquè els tres, sobretot els dos primers, són rivals directes, en aquest cas, per aconseguir la permanència. S'ha perdut a València. Ara l'oportunitat és fantàstica.
Sí, sí.
Divendres 1 de maig, a les portes del cap de setmana, és divendres festiu, és cert que molta gent pot marxar fora en un cap de setmana llarg, però també és cert que tens més oportunitats d'omplir Montilivi per guanyar a un rival directe. I si algú té dubtes de la situació del Girona, que escolti a Mitchell.
No, la situació és la mateixa. Hem de tenir clar que l'objectiu és permanecer en primera divisió. Tots els partits són importants. És el següent. Després anirem cap a Vallecas. Jo avui tenia la sensació de que era un partit molt important. No sé si tothom lo tenia clar. No sé per què la gent pensa que nosaltres estem fora de perill. Jo no.
Jo avui tenia la sensació que era un partit molt important. Sala de premsa de Mestalla. No sé si tothom ho tenia clar, perquè l'actitud d'alguns jugadors potser és la de ja estem salvats o pels enfrontaments directes o ja anirem sumant punts, que total tenim 38. No, això no, ni molt menys està fet, i el partit clau és el del divendres contra el Mallorca dels ex Mafeo,
sí,
Pablo Torre i Mojica.
Sí, sí, i amb un davanter el Mallorca com Muriqui, que està fent gols com xurros.
I que no sigui que hagi d'aparèixer, si és que pot, perquè l'edat i el rendiment li permet, com va fer la temporada passada,
Cristian Estuani, que potser s'ha de plantejar Mitchell si aquest fals nou amb Echeverri li funciona, que jo crec que no, o realment, què prefereixes? Començar guanyant? Doncs potser has, o intentar-ho, com a mínim, potser posar a Cristian Estuani d'inici i, si aconsegueixes encarrilar el partit, després donar l'alternativa a algun altre jugador. Jo no descarto, eh? Jugant a casa, que Estuani davant el Mallorca pugui ser titular.
Anem parlant durant la setmana. Gil, la jugada del cap de setmana tothom l'ha vist, s'ha produït en aquest Saragossa-Huesca, aquesta agressió brutal, jo feia temps que no veia una cosa igual sobre un camp de futbol, l'agressió del porter del Saragossa Andrada al jugador del Huesca Pulido.
Trist i vergonyós en aquest Huesca-Zaragoza, tot comença al minut 96 quan el VAR crida consultes a Arcediano Monestillo per transformar una targeta groga a Tassende en vermella per una puntada al jugador del Huesca Luna. Abans d'arribar al monitor, Andrada, el porter del Saragossa, li clava una empenta a Pulido que cau rodó a terra. L'àrbitre reacciona amb segona groga i, per tant, expulsa el porter del Zaragoza, que immediatament se'n va pel jugador del Huesca i li clava un
crochet,
cop de punt.
Un crochet.
Vaja, ni Sandor Martín, dels seus millors temps. A partir d'aquí es munta, evidentment, una baralla múltiple que, evidentment, acaba també amb una segona agressió del porter del Huesca, Dani Jiménez, que aprofita l'embolí per clavar també un cop de puny, en aquest cas un ganxo, al porter del Zaragoza. Absolutament vergonyós i escandalós és la jugada trista del cap de setmana a la Lliga, sobretot de segona divisió, que veu ara i deixa el tema en mans del comitè de competició. Per si de cas, el porter del Zaragoza, Andrada, feia pujar un vídeo a les xarxes demanant disculpes.
No es una buena imagen para el club, para la gente y nada más para un profesional como lo soy. Así que nada, estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente y la he tocado fuera del área con la mano. Y pude ver mi trayectoria, que bueno, fue una situación límite que me salí de descontexto y reaccioné de esa forma. Pero bueno, estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer.
No. Ara a veure quan li cau, clar.
Ara a veure quan li cau. La forquilla està entre 7 i 16 partits, més un addicional per la doble groga i, per tant, targeta vermella. La baralla entre jugadors de Huesca i Zaragoza va continuar dins dels vestidors i va requerir de la intervenció de la policia.
Lamentable tot plegat. A la primera federació, com ha anat la jornada? Ve el Sabadell, victòria èpica, eh?
Espectacular el Sabadell. Es col·loca líder a 4 jornades del final. Té la paella pel mànec per l'ascens directe i el play-off, com a mínim, assegurar tot després de guanyar al camp del Marbella amb un jugador menys dels del minut 4. Vermella directa a Kaiser. És a dir, va ser un partit de 10 contra 11 salvat en victòria pels homes de Ferran Costa.
Bueno, lo primero valoro la victoria sin los resultados que se han dado en otros partidos. Con 11 sabíamos que teníamos que hacer un grandísimo partido contra un equipo que aparte se estaba jugando mucho y que ha mostrado un nivel muy alto en el segundo tramo de competición. Imagínate con 10. El equipo que ha hecho el partido que ha hecho el equipo es muy serio, muy completo, muy concentrados, nos hemos reventado para poder sacar el partido adelante y por otro lado a mi afición no hace falta que le mande mensajes porque nos los mandan ellos a nosotros cada día.
Dues derrotes de iaiai, la de l'Europa a casa davant del Murcia. Aguanten plaça de play-off, però se'ls hi estan tirant a sobre els escapulats Cartagena i Algeciras. El Nàstic cau, quarta derrota consecutiva fora de casa, a zona de descens, després de perdre, en aquest cas, el camp del Cartagena per 1-0. La propera jornada, al Corcón Europa divendres, dissabte Nàstic Sevilla B, diumenge Sabadell Real Murcia. I també última jornada a segona ref. Sant Andreu, directament ja és equip de primera ref, queden dues places de play-off, a les que aspiren Barça B i Reus. En cas d'empat a punts, el Reus li té guanyat l'Averaix al filial del Barça.
I tanquem futbol recordant, Gil, que s'han disputat les semifinals anada de la Champions femenina. Les dues igualades, les dues es decidiran a les tornades, eh?
Sí, senyor, la del Camp Nou, la del Barça es decidirà al Camp Nou després de l'empat a un al camp del Bayern de Munic. Pajor va avançar les blaugranes. Brooks va poder decidir amb una rematada al pal, després la mateixa Eva Pajor, i Francisca Quet va assolir l'empat a un. Després va ser expulsada per tibar dels cabells a Salma Parayuelo. Decidir el Camp Nou és un mix de Pere Romeu i d'Alexia Putellas.
Si fins ara potser han trobat partits on veníem d'avantatge, no? Com el Real Madrid l'altre dia que es va omplir, veníem amb un avantatge considerable del partit d'anada. El diumenge anem amb un empat a un. Nosaltres durarem tota la setmana per preparar molt bé el partit de diumenge i estic convençut que la nostra afició serà la nostra jugadora número 12.
a l'Spotify Camp Nou estarà ple amb la nostra gent. Volem tornar a fer una final i sabem que amb la nostra gent serà més forta, que ens donaran aquesta energia en els moments que també hi haurà complicats, però anem amb tot.
I l'altre finalista sortirà de l'eliminatòria que, evidentment, també es decidirà el partit de tornada entre l'Arsenal i l'Olympique Lyonnais.
Fins aquí el futbol, de seguida poliesportiu.
Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Miren curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
Yo sé.
Traduzco. ¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros? No.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Un apunt de bàsquet, Albert, que el Barça malauradament ja ha dit adeu a Europa, li queda la Lliga CB.
Sí, i és camí de tancar, dèiem que és camí de tancar la tercera temporada en blanc al Barça. Li queda la Lliga Endesa, tot i la complicació, òbviament, de superar ja en uns quarts, unes semifinals, inclús una final. Si no guanya la Lliga Endesa, tercera temporada en blanc. Últim títol, temporada 22-23, la Lliga de Saras. I després de 7 play-offs consecutius, cau a l'Eurolliga. S'està fent molta feina al Palau, a veure si aquesta promesa es converteix en una realitat de l'augment de pressupost. 7 jugadors acaben contracte. Hi ha un nucli dur que queda, veurem si tots continuen. I és cert que l'equip ha de millorar d'aquesta temporada, com a mínim a la propera. Va guanyar el Barça, hi ha una pista complicada, la de Baskonia, 92-95, ara és quart, 19 victòries, amb 4 de marge sobre el primer equip fora del play-off, té més dues victòries sobre la Laguna Tenerife i també sobre la Penya, està empatat amb Baskonia, queden 6 jornades per finalitzar la Lliga Endesa. El proper partit del Barça té setmana blanca, igual que el de futbol, fora d'Europa, jornada 29 a casa, diumenge vinent, 7 de la tarda, Barça-Gran Canària.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem pujats a la moto, que hi ha hagut el Gran Premi de Jerez de motociclisme, cara i creu pels germans Márquez. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. Sí, Àlex Márquez contra pronóstico ganó y Marca había ganado la carrera al sprint del sábado, cayó en la segunda vuelta cuando iba segundo y por tanto quedó sin puntuar. Alex tomó ventaja nada más empezar la prueba, hasta el punto de que el líder Bezzecchi optó por ser conservador y no arriesgar ni intentar darle caza ante la superioridad de la Ducati. El tercero fue Gian Antonio y Jorge Martín fue cuarto sin opción al podio. Se da la circunstancia de que el año pasado el menor de los Márquez también ganó y su hermano también cayó. Alex reconoció que no esperaba la victoria, con saludo de su hermano Marc durante la entrevista a Dazón.
La magia existe, puedo confirmarlo, la magia existe, no estábamos para nada antes de llegar aquí ni para optar a un podio, ni para entrar quizás en el top 5, o haciendo un fin de semana perfecto.
Mira que...
aquí se hace...
La magia.
Ha sonado el abrazo.
Ahí le saludaba a su hermano rompiendo lo que se llama el directo. Bueno, pues la clasificación general queda con Bezzecchi líder, segundo Jorge Martín a 11 puntos, tercero Gian Antonio, cuarto Acosta y quinto Marc Márquez a 54 puntos del líder. Próximo Gran Premio en Francia, Le Mans, el domingo 10 de mayo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Hell, superstar!
Aviso para navegantes, Bajori, lo del pasillo ya lo discutiremos tú y
sí,
yo.
Ya lo arreglaremos.
Más temprano que tarde, pero escolta, quan més a prop d'estada la Champions, més a gust s'hi troba Luis Enrique, prèvia del Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Escolta, Luis, com t'ho faràs ara per fer l'alineació? Tens a tots els jugadors en forma, com t'ho faràs anar?
Y demás se llega a la lotería. Y feré com ça. Tout le monde est prêt. Je suis très content. N'importe quel que soit le joueur. Tout le monde est prêt, et ça représente que demain, je ferai comme d'habitude.
i faré la loteria. És sí, a dir, sí.
El que
allà,
jugui, bé, estarà... Tal, i, estan tots forts.
Sete Juers, i... sete Meyer. Sí, cada sí, vegada no, em sona
una,
més a...
Una autoestima brutal.
Una autoestima brutal, sí, senyor. Hem d'estar pendents del Sant Andreu. Hi havia convocat aquesta tarda una roda de premsa a les 5, al Narcís Sala, tema gespa, tema sí. estadi. Ha dit el club que no hi haurà roda de premsa, que finalment faran un comunicat. Anem a veure què diu el Sant Andreu en aquest comunicat. Mm? Feina pel doctor Lasse Lempainen, que operarà a Militao aquesta setmana a Finlàndia.
Doncs marxarem com sempre actualitzant les enquestes. En clau Barça, quan preferiu ser campions? Ja aquest diumenge 40%, el clàssic 60%. En clau espanyol, signeu l'empat contra el Llevant, sí 75%, no 25%. I en clau Girona, patiu pel descens, sí 35%, no 65% dels que esteu votant. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.